On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on som?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Tens una nova finestra a Cugat.cat.
La ràdio al mòbil o iPad.
Descarrega la nova aplicació a l'App a l'Store.
D'una forma senzilla i intuitiva, accedeix als continguts de Cugat.cat.
Cugat.cat aposta per la innovació per apropar-se a tu.
Cugat.cat. La vida és local. Cugat.cat 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow.
Quan sona aquesta música i passen uns minuts de les 8 de la tarda, vol dir que estem al Molta Comèdia, el programa de Ràdio Sant Cugat que es dedica a les arts escèniques, d'aquí i de fora. Avui tenim una convidada excepcional, però ja en parlarem després. De moment, com sabeu, i sempre... Cria del Molta Comèdia. Avui, aquesta música em sona. Estimats germans, després d'una feina inconmensurable, sembla que el ministre José Ignacio Der ens deixarà aviat. És a dir, anirà a fer la feina a Europa destinat per desenvolupar les seves capacitats innegables en representació del Regne d'Espanya. Podríem parlar molt del ministre per les seves frases i tarannà, però ha estat, és encara, un poderós creador de situacions que mitjançant les lleis va prefigurant una societat com l'espanyola on encara, i tinc la impressió que per molts anys, estem. La música ha desaparegut a l'educació primària, doncs passa al darrer esglaó de les assignatures educatives, d'acord amb la LOMCE, que no oblidem pas, vol dir Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, i la seva importància pràcticament desapareix en l'ensenyament secundari. Però això no és nou. L'any 1998, quan la inefable Esperanza Aguirre i Hilde Viedma era ministra d'Educació i Cultura, aquí un incís, eh? Un incís per recordar també que ara el Ministeri és d'Educació, Cultura i Deportes. Doncs com deia, quan la senyora Aguirre era ministra ja va resumir en una frase significativa i determinant la línia oficial. Más troncales y menos marías. La profecia s'ha complert. Les humanitats passen a segona divisió. Parlant en termes futboleros, que a mi, ja ho sabeu, tant em carreguen. Tot i que la pedagogia actual confirma des de perspectives rigorosament científiques la necessitat de dissenyar models educatius multidimensionals, com explica Gardner, que han de contribuir al desenvolupament paral·lel de totes les potències de l'ésser humà. La música. La música és l'única disciplina que cobreix simultàniament el desenvolupament de totes les dimensions humanes. Els alumnes, s'ha demostrat en molts països, milloren la seva puntuació mitjana en totes les matèries quan dediquen més temps a la música. I si ens posem historicistes, parlarem de l'antiga Grècia i de Plató, amb les seves propostes educatives en frases com «No es poden tocar les regles de la música en l'educació dels millors», sense alterar profundament les lleis fonamentals de la governació. Sí, sí, no m'he equivocat. De la governació, no de l'educació. Unes normes que després van recuperar Emil Jacques Delcroze o Karl Orff o Edgar Willems i l'esmentat Howard Gardner o, darrerament, Raffaele Simone amb la cultura audiovisual. Això que en diuen revolució de la tercera fase. Ara només queda en mans de cada comunitat autònoma una cosa que cada vegada és més comunitat però menys autònoma, que es faci música o no en l'ensenyament primari i en secundària. Aquí, a Sant Cugat, tenim Escola i Conservatori Municipal de Música i tenim també moltes entitats que fan música, escoles, corals, orquestres de cambra, grups de tota mena, rock, pop, reggae, hip-hop, jazz i un llarg etcètera, que afortunadament no ens l'acabem, però... El proper dia 21 de juny celebrarem al carrer el Dia Internacional de la Música amb diverses col·laboracions que portarem aquí, en aquest programa. No defallim, aixequem la veu, que ens escoltin els que no volen entendre que la música, tota la música, és primordial per fer persones lliures, completes, sensibles, civilitzades, o sigui, per ser més humans. Amén.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Senyor Eduard, home, escolti,
Isabel,
una cosa.
Isabel, què tal?
Bona tarda, què tal?
Com està?
Escolti, ja veig que ha tornat a tirar un dardo a sobre del pobre senyor Bert. A mi aquest senyor em fa pena, què vol que li digui?
Jo me l'estimo.
Jo sap què passa, és que la gent no ho sap.
Què passa?
La gent no ho sap el passat d'aquest senyor, però aquest senyor, pobret, quan era petit, ell arrossega un trauma de quan era petit. Resulta que ell es veu que volia ser pianista. Sap? Ell té un problema amb això de la música perquè volia ser pianista i quan li van fer les proves van veure que no servia aquell nen. Sap? I llavors ell va insistir i li van donar a tocar els platets a la banda del poble que només el deixaven sortir per la processó.
Sí, per aquell, això era aquell de nen que anava darrere de tot.
Aquell nen, aquell pobre, aquell que li toca les platerets, que va, vinga, i llavors aquest senyor va dir així, pues me vengaré, invita'l ara, veus? Ara
no
que
para,
té poder,
eh?
ara té
no
la música
para,
entre cella
no
i cella.
No para, Isabel, no,
no
para,
para. No para, no bueno, para. Ara potser si marxa, no? Potser canviaran les coses.
A veure, si se'n va a Europa i se'n va a una direcció general, potser vol fer canviar, però no només a Espanya, sinó a Europa. Jo crec que no en sortirà, Crec que no se'n sortirà. Però...
No, però ara s'ha casat, home. Ara ja aquella ja el distraurà.
La Gomendio.
No ho sé, però s'ha casat ara de gran.
Sí. Es diu Montse Gomendio. A més, es diu Montse, fixi's.
Es diu Montse.
Sí, senyora.
Bueno, a veure si...
Veus? Aquí tinc un apuntador que ens diu.
Què diu
el senyor Pla? La família de Lleida.
Ah, ella és de Lleida. Ai, senyor, aviam si el veurem per allà a la seu.
El senyor Pla, el senyor Pla ens ha arribat, però s'ha d'acostar el micro, perquè si no, de totes maneres, senyor Pla, no es preocupi que vostè hi entrarà.
Molt bé, gràcies.
Doncs escolta'm,
doncs ja, continuem.
Continuem amb el programa. Sentim aquesta música d'una orquestra que és molt coneguda, era molt coneguda, Xavier Cugat. Xavier Cugat va tindre moltes orquestres en la seva vida, la seva llarga vida, quan va acabar venint al seu país d'origen i aquí doncs, es va deixar. L'entrevista que farem avui és amb una convidada, com he dit abans, molt excepcional. I jo m'agradaria poder-la definir en poques paraules. Jo diria, la primera... Vocació, absoluta. La segona, passió, molta passió. La tercera, rigor. Rigor professional. Una persona que ha fet una carrera llarguíssima, perquè va començar molt jove, i que ara tenim aquí i que jo, doncs, dir-ho de la benvinguda, agraïm molt la seva presència. Nina, benvinguda a casa teva amb molta comèdia.
Moltes gràcies per aquestes paraules, no sé si merescudes, però que sonen molt bé.
Jo les he dit perquè les crec.
Molt bé, doncs crec així, així ja està.
Jo la primera vegada que et vaig sentir va ser quan estaves amb en Janio Martí.
Sí.
I fa molts anys.
L'any 85.
Fa molts anys, tu eres molt jove.
Sí, 18 anys. Tinc una estranya memòria pels números. Per altres coses, no, ja se me comença, ja començo a tenir símptomes de l'edat. Però pels números és impressionant, sí, sí. Em podries anar dient coses i jo t'aniria donant els anys.
A la data concreta?
Sí, sí, totalment. A vegades em venen persones i em diuen jo recordo que era l'any 2000 tal que estaves a tal, no? Sí, sí, sí. Home, no. Jo me'n recordaré millor que tu.
Jo quan era petit i vaig sentir per primera vegada la paraula vocalista, que jo vaig pensar en aquella època en què tot l'ensenyament era en castellà i tal, dic, s'han equivocat, no? Posen una V, on ha d'haver-hi una B alta. I després, no, després amb el temps ja vaig saber que volia dir vocalitzer o vocalís, és a dir, la gent que canta o posa la veu en un grup d'instrumentistes sense lletra, sense que hi hagi doncs una lletra. I després, no, després ja entra la vocalista o el vocalista que fa una...
S'utilitzava sobretot en l'àmbit de les orquestres, exacte, no? Després en altres àmbits no s'utilitza tant lletra. Això de vocalista, més cantant, no?
I com és que en Maria Agustí un dia diu vull cantar?
Jo això ho vaig dir de molt petita. Jo, que jo recordi, tenia 3 anys. Jo tinc la meva primera imatge de jo molt, molt, molt petitona, sentint-me cantant. No sentir el desig de, ai, vull ser cantant. No, no, jo em sentia cantant. De fet, quan em demanaven de petita allò que feia, no, la gent gran, i tu, maca, de gran, què vols ser? I jo contestava, jo sóc cantant.
No és de futur, és de present.
Jo em sentia cantant, no? Després, als 16 anys, vaig tenir la sort de que, bueno, aquelles coses de la vida, no?, que algú t'escolta i que algú diu, caram, aquesta nena té que cantar, i em van posar en contacte amb el món d'orquestres i vaig començar a cantar amb orquestres de ball i vaig estar gairebé 5 anys, 4 anys i poc, fent-ho, sí, fins que vaig passar a la televisió, a l'1-2-3.
Passar a l'1-2-3 i després, al cap d'uns anys, va representar a Espanya, sí, a Eurovisió.
89. El 87, el juliol del 87.
Escolta, jo hauria d'agafar el paper que tenia aquí al costat.
Tampoc té més importància, tampoc té més importància.
No, però jo m'haig de mirar aquí.
No passa res, més la gent s'ho sap de memòria, això. No, tampoc no té cap interès especial. Jo vaig dir en els números perquè sí, és com una necessitat de situar-te, no?, en el temps. Sí, és curiós, eh? Sí, sí. És molt curiós.
Quan vas cantant a Cida per Amar,
sí,
vas arribar a 8è lloc.
6è.
Veus? Oh, és que jo m'he mirat, mirat el paper.
I aquesta data és important, eh? Perquè no és el mateix quedar 6ena que desena o... Sí,
o 21ena. No.
O 21ena, sí, sí.
O última. Aquella noia de salsa.
Sí, sí. Oh, és que crec que des de la meva edició, crec que no hi ha ningú que quedés... Espera, sí, 80... No, l'any següent hi van anar les Azúcar Moreno, pot ser? Sí. I també van quedar prou bé, sí, 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 sí.
Molt bé. Aleshores, tu has fet pràcticament en el món de les escèniques gairebé tot.
He fet moltes coses,
fet actriu,
sí, massa coses.
No, tu creus, sí?
Bueno, no sé.
No.
No, he fet el que m'ha vingut de gust fer, eh? No. El que passa que sí, que sóc... Això em deu venir de mena, em deu venir del meu avi, que també era multidisciplinar de mena. En un altre sentit, no? Perquè la gent d'aquella generació havien de menjar i feien de tot, no? El meu avi tenia moltes feines i sempre penso que el millor em ve d'ell, perquè jo en el meu camp he tocat, sí, sí, he tocat de tot, he fet tele, he fet ràdio, he fet teatre, he enregistrat discos, i ara, a més, per si fos poc, doncs m'he posat en el món de la docència i la pedagogia. Bueno, pedagogia és una paraula molt gran, però sí, diguem-ho així, Vull dir que sí, sí.
Ja saps, també és art, com precisament com a, sí, com a Escòcia. Fa dues setmanes va estar aquí en Joan Maria Gual amb l'Emma Vilassau, precisament per parlar d'Esar, per la banda, i d'un premi, en el teu cas hem de parlar d'un premi també que t'acaben de concedir, un premi Cambra de Terrassa, la Cambra de Terrassa. Per la creació d'una empresa amb la que, si vols, després en parlarem una mica més a fons. Jo, seguint amb la teva carrera, penso que ets un tipus d'artista, d'artista d'arts escèniques, que s'assembla molt a molts als anglesos, per exemple, als nord-americans. És a dir, aquella limitació que existia molt aquí en que un actor o una actriu d'art dramàtic era un actor o una actriu dramàtic i res més. Doncs els anglesos sabem perfectament que això ho tenen ja superat el temps. Els anglesos canten, ballen,
actuen... Fa més d'un segle que ho tenen superat.
Exactament.
Perquè el primer musical es va fer el 1886, diria jo, em sembla, ho vaig estar cercant una vegada, vaig fer una mica de recerca amb
que
això.
Que del Gilbert O'Sullivan, possiblement, un dels doctors.
No sé si això és posterior, però és que el 1886 sé que es va estrenar la primera comèdia musical, tal com entenem la comèdia musical avui en dia, no?
Sí.
És el que comentaves tu, no? Sí. Interpretació, cant i dansa, no? I coreografia. Vull dir que imagina't si ens porten avantatge.
Clar. Sí. Jo penso que Sartre, precisament, si una cosa en té, és que intenta reproduir bastant doncs aquest esquema i aconseguir que hi hagi uns alumnes que el que facin és que quan surtin puguin fer-ho...
Que tinguin una formació integral,
sí,
però això passa a ser.
Sí.
Però mira, l'Àngels Guinyalons, l'any 95, també va obrir una escola que va ser pionera del teatre musical.
Sí.
Després va venir l'escola Eòlia,
Era el Memory.
L'escola Memory, l'Àngels Guinyalons, l'any 95. L'escola Eòlia, poc després, 96-97, també va obrir, que avui és una escola d'interpretació, una escola superior d'interpretació d'art dramàtic. Escola Superior d'Art Dramàtic. Després també va obrir aules del Daniel Anglès. Vull dir, hi ha moltes escoles, i me'n deixo, jo dic aquestes perquè sé que fan... que estan més encaminades cap al teatre musical i que la formació que fan del lector és integral, no? I per tant, és clar, la gent que surt preparada de Catalunya és un perfil molt potent, és un perfil multidisciplinar.
Quan tu, per exemple, vas començar a fer en televisió...
Això no existia.
No existia res d'això, però tu quan vas començar vas trobar una certa... bona disposició, o bé van dir gent s'estillava una mica, que vinguessis de cantar,
no,
de ser una vocalista, en aquest sentit, i dir, no, vull actuar.
No, ni en l'àmbit de la formació vaig trobar el que avui tenen a la gent que es prepara, i suposo que per això també d'aquí neix Nina Studio, i del meu inconformisme, i de les mancances que jo m'he trobat, i ni en l'àmbit dels mitjans de comunicació o la mateixa... No sé si l'acceptació del públic, el públic que et segueix t'accepta i li agrada el que fas i tant bé a la presentació del teu llibre com a si signes un disc, com si... Però sí que necessitem com classificar, no? Com aquestes pegatines, no? Que hem de posar a tot, no? La classificació dels llibres, la classificació de la música, la classificació... I és necessari que sigui així, perquè si no seria una disbauxa, no? Però amb els artistes també passa, no? O amb els artistes amb aquest perfil, no? Que tan aviat puc sortir a l'escenari només a cantar i a fer un concert, com puc estar en un musical, com puc estar fent una conferència. Si fa la setmana passada estava a Sevilla fent una conferència per joves emprenedors, però, no sé, jo sóc tot això, no puc destriar, no? No puc dir... I aleshores això sí que costa una mica com de... Com que ets inclassificable, deu ser que mereix una mica, dic jo. Però
el llibre, per exemple, que vas editar a final del 13, si no m'equivoco...
novembre del 2013.
ho diu clarament. Diu, Nina, una amb veu pròpia, no?
Sí.
Una veu pròpia.
Sí, amb veu pròpia, sí.
Per tant, ja estàs dient, precisament, ja estàs reafirmant una mica aquesta posició de dir jo sóc jo, no sóc només la cantant, no sóc només l'actriu, no sóc només... Sinó
sí, mira, no havia fet aquesta lectura, però és totalment vàlida. El títol del llibre és en veu pròpia perquè em va sortir així aquest títol perquè és dir, a través de la meva veu i a partir de la meva veu, d'aquesta veu que he fet d'actriu, de cantant i de tot el que he fet, explico un ofici. És per això que el llibre es diu en veu pròpia.
Si comences a estar d'acord amb el que deia, vocació, passió
i
rigor.
La primera l'has esclavat absolutament. Jo crec que tots naixem amb un, digue-li vocació, digue-li talent, digue-li habilitat, digue-li do, tots naixem amb aquests talents i estan ocults en algun gir del nostre cervell. L'únic que hem de fer és... Mira, ja que parlaves del Huert a la humilia, d'Albert, jo li dic Huert. El que ha de fer precisament el sistema educatiu és potenciar aquests talents amb els que tots naixem. No ens poden tractar tots com un ramat de xais, a tots per iguals, perquè no som iguals i perquè naixem amb un talent distint. I això no ho fa el sistema educatiu, no discrimina, no... Mira, veus, aquí estaria bé una classificació. Aquí seria útil una classificació. Aviam, aquesta persona en què despunta? En quin àmbit de la ciència, a lo millor, o de la música, o, i potenciar a cada infant. Això és el que hauria de fer un sistema educatiu, deixar-se de tantes tonteries. No? Sí o no?
Sí.
De la mateixa manera que ho fan els pares, no? Un pare, quan veu el seu nen el seu, o la seva nena i veu que despunta en un àmbit, que és que no l'apunta a classes de piano, o que no l'apunta a classes de dansa, o que no li promou, que no li promociona aquella faceta.
Sí, sí, sí.
Doncs el mateix hauria de fer el sistema educatiu.
Així. No, i a més, hi ha una cosa demostrada quant a la música, que és això que deia abans, que el que genera és la possibilitat de que en altres matèries hi hagi una manera diferent d'entendre-ho. I hi ha un fet amb el fet de la música, sobretot cantada en grup, no cal dir-ho, que és el fet de que tu no estàs sol, tu estàs amb aquest i amb aquell i amb aquell, i per tant us necessiteu tots i feu un equilibri precisament en el grup, que no vol dir que individualment no funcioni.
Sí, sí.
No, la cosa no elimina l'altre, podríem dir.
Però és que jo de debò penso que una de les assignatures obligatòries en el sistema educatiu hauria de ser interpretació, teatre. Per què? Perquè treballaries l'expressió oral, ens parlem fatal, tots, fem un ús de la llengua terrible, cada vegada pitjor, escoltes els mitjans i cada vegada hi ha un ús de la llengua pitjor, i la gent té un llenguatge pobre perquè s'està perdent l'oralitat. Parlem poc i cantem poquíssim, ja no, això ja va, en fi, aleshores
a vegades xivolem, per
això, no? Sí,
ah, sí. Ara et porta això de xivolar,
no t'ho dic, perdona, no t'ho dic perquè jo recordo quan deus això de cantar, per exemple, jo sentia cantar molt.
Els
veïns cantaven,
no,
les veïnes, i la gent xiulava pel carrer.
Quan anaves a la bodega del poble, jo recordo, al meu poble hi havia una bodega molt simpàtica i agafaves la guitarra i cantaves amb els amics. Doncs fer interpretació, o fer, sí, fer interpretació, i que els infants tinguessin també un tast d'aquesta formació integral que tenen els actors, els faria ser molt millors després en el que ells vulguin ser a la vida. Els ajudaria a expressar-se millor, a ser millors oradors, els ajudaria, a fomentaria, diguem-ne, l'ús de la memòria, vull dir que treballarien també certes habilitats i certes funcions cognitives que els hi serien molt útils. O sigui que tant la música com el teatre hauria de ser obligatori.
Tu vas demostrar d'una forma, jo diria que molt eficaç, i a més amb un programa molt divulgat com va ser Operación Triunfo, vas demostrar precisament aquesta bondat, aquesta força del treball, de la perseverància, de la serietat a l'hora de plantejar-se qualsevol cosa, en aquest cas seria cantar, com potser una altra cosa. Jo a vegades pensava, no sé si l'entenen.
Els alumnes?
A tu. No tant els alumnes, sinó si l'entenen.
Sí, home...
El col·lectiu, saps què vull dir?
El col·lectiu nostre?
No, la gent.
La gent, sí, i tant. No, amb els comentaris que t'arribaven era, ostres, mai m'hauria imaginat que darrere d'això, del fet de cantar una cançó hi haguessin tantes hores d'assaig i de preparació. Sí, nosaltres som atletes. Som atletes de la veu i de la comunicació, i com qualsevol atleta, necessitem un cos fort i àgil i que estigui disposat quan el vas a buscar, i després necessitem la repetició i l'entrenament. I per tant, per cantar, per parlar, per dir un text, per fer una coreografia, per fer uns moviments i donar el matís exacte que vols amb el moviment, has d'assajar, assajar, repetir, perquè només a través de la repetició s'estableix aquell patró i aquell aprenentatge que vols assolir. És així. I llavors quan dius, oi, has d'assajar 20 hores per fer... Doncs sí, has d'assajar 20 hores. Això és com el Messi, no? O és que el Messi no assaja els seus passes? Però és exactament el mateix, perquè la veu és essencialment motriu. És una acció motriu. Intervé el sistema nerviós, intervé el sistema perifèric, intervé el sistema muscular. És
ai,
motriu.
Ai, ara ja m'estic posant nerviosa de parlar, perquè vaig pensant a veure si ho estic movent tot com toca.
Tot, però aviam, ho fem de forma... No, ho fem...
De forma natural, sí, però sortosament.
Sí, sí, clar. El que passa que quan vols fer-ho d'una, diguem-ne, d'una forma doncs, amb rigor i amb excel·lència, amb l'excel·lència que es mereix el públic, doncs la repetició és indispensable, si no les coses no surten, no? És com el nen que estudia el piano, com més hores fa i més repeteix i de forma més polida, no barruera, més bons patrons establirà, no? Això és l'aprenentatge, finalment.
Sí, sí, sí.
Hi ha una altra característica que penso que tens i que s'ha demostrat al llarg dels anys, de pocs anys, portes anys, però tampoc.
33.
33.
En tinc 49. Veus?
Bueno, dos xifres pam pam,
els números,
una
números.
Altra característica penso és que tu has fet una carrera on hi ha una gran diversitat de registres, és a dir, no t'has quedat amb un tipus determinat de cançó, tot i que potser diríem que la cançó doncs la del musical nord-americà Sondheim, en fi, una sèrie d'autors, però també Serrat Llach. Sí. Que ha sigut una característica, doncs, amb un disc fantàstic, molt bo per mi. I has tocat molts temes, molts diferents.
Sí, un altre cop surt.
Has buscat una mica, no? Suposo.
No ho sé, amb això tinc un, no sé si és un problema o un avantatge, m'agraden moltes músiques. I tanta puc cantar una copla. Els meus avis eren andalusos i jo tinc un ramalazo andalús brutal i de sobte et puc cantar... Y el hijo del ganadero y no pudo ser matador. Y aunque el padre lo obligaba, al muchacho le faltaba valentía y corazón. Puc cantar això?
És una faceta que no coneixíem.
Ah, puc cantar això o de sobte puc cantar... People who needs people... No sé. I la veu va per lliure. O sigui, ella va fent i de sobte sent una música, sent una melodia i sent una manera de fer a nivell estètic i ho fa.
La veu va
sola. O No More Tears, o una vanera, o un fado, o... Sí, i això no sé si encara no he descobert si és una sort o és un avantatge. D'una banda és una sort, jo m'ho passo molt bé cantant i de sobte tinc un alumne de flamenc al qual em sento... primer sento que l'entenc, que això és el primer que ha de fer un professor, entendre un alumne, perquè si no estem perduts, i sento que el puc orientar i li puc donar eines, i la meva versatilitat en aquest sentit juga va a favor dels alumnes, diguem-ne, se'n poden beneficiar, si no jo no entendria què està fent aquella veu a nivell estilístic. Si jo no sé fer el que ell fa, com puc ajudar-lo?
Ja me recordo un espectacle que vaig fer aquí precisament també, bueno, he vingut diverses vegades al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Corre Diva, Corre,
sí,
que on hi havia, per exemple, Josephine Baker.
Allà vaig cantar tot en francès, sí.
Exactament.
Josephine Baker, molt, molt maco aquell espectacle, el Ramon Oller, retratava la vida de la Josephine Baker.
Sí,
sí.
I
sí.
A mi en aquell moment em va sorprendre perquè, sí, clar, era, com deia abans, un tipus de registre,
sí, sí,
que no el coneixia.
Je des amour, mon pays et Paris. Exacte, no? I on s'has de posar?
Oi, que bé, avui tenim un concert particular de la Nina.
És fantàstic,
que bé, quin privilegi.
Ella va sola,
i després, escolti, a mi el que m'agrada molt també que vostè va fer la versió actualitzada, la segona part de la història de Catalunya en cançons.
Veus una altra cosa?
Que sí,
sí.
Que cançons sí, així com infantils, però bueno, infantils no, perquè estaven orquestrades, la mar de bé.
Miri, m'agrada que tregui aquest tema, perquè és un dels projectes que més... Bueno, ha tingut poca transcendència. Suposo que per les persones que tenen en ment la primera versió i que s'han assabentat que ha sortit aquesta reedició, doncs estaran felices perquè el Rosmarbà ha fet un treball impressionant.
Home. Sí, sí.
Això d'un costat. D'un altre, poder tornar a gravar aquestes cançons que també formen part de la meva infantesa, fer-ho amb el Rosmarbà, els Trincos, el Josep Maria Mainat i el Toni Cruz van tornar també a enregistrar les cançons. I va ser un privilegi. I n'estic especialment satisfeta d'aquest treball, perquè la música és vocalment és extremadament difícil i, en canvi, jo vaig voler pràcticament parlar-la. Eh? Ara no em ve el cap cap cantar, ara m'agradaria cantar-li una cançó.
Aquest, no ho sé, aquí no, no podem cap cantar, cançó, la de, del Jaume I. No,
perquè hauria de tenir, hauria de tenir la lletra, perquè no me la sé.
Llàstima que no sé.
Tu ho comentaves, ha sigut un músic estrandari que molta gent no sap i que estava, per exemple, als principis de la nova cançó.
Sí.
O sigui, jo me recordo aquell disc que va fer amb en Serrat sobre cançons populars.
Sí, sí.
Que era una... I estava
ell. És una meravella treballar amb aquest home.
Sí, sí. I a més, clar, també té aquest àmbit ampli de la música popular, sí. De la música, podíem dir, no diríem, inclús havia fet alguna cosa amb un grup de jazz, havia estat amb una cosa, i després venia la clàssica.
I cobla.
La clàssica com a tant.
Sí. Música de cobla, també.
I música de cobla, exactament.
Moltes sardanes.
És un plaer treballar amb ell. És...
Bueno, escolteu una mica de música, et sembla? Perquè tu ja ens has portat aquí en persona, però escoltem una mica.
El diable o el cos als demés, o llogar fins a la guitarra per a dins. A la meva imatge com si fos de guix, o jugar-me l'esperança a les set i mig. Però no pas aquest poema, volador i petit gust d'amor, coloma grana.
Fons, aquest mix, que mix Serrat Llach.
Això és infantesa, això són les cançons de la meva infantesa. Quan començava a treure quatre acords amb la guitarra i totalment induïda, sense tenir cap coneixement musical de res, ves? Això és allò que dèiem del talent, no? Que com quan ets petit pots agafar un instrument i pràcticament sense que ningú t'hagi dit res puguis treure acords i tinguis aquesta facilitat, no? I això és el que feia, traia les cançons, traia els acords, i era la meva dèria d'escoltar una cançó i de seguida corria a la guitarra a treure-la i a poder-la cantar. I això és infantesa, absolutament.
I a casa teva? Cap problema?
A casa no, a casa, contrari. Ma mare, tota la paciència. Jo si canto, i si sóc on sóc, i si faig el que faig és gràcies a ma mare. Això és així. De fet, en el llibre, en veu pròpia, començo, li dedico amb ell el llibre, perquè d'ella he heretat la veu i he heretat l'oïda, i tanco el llibre amb ella agraint-li, perquè sé perfectament, tinc la certesa tan clara, de que res del que he fet ho hauria fet sense ella. Sense aquells 5 minuts que venia allà al meu quarto, a veure això vols dir que és aquest acord? Aviam, aquesta cançó ja l'has tret? Sense aquests moments... Sense, vols dir que això ho fas bé? Això no ho hauries de cantar-ho així? Va, vinga, que no te poses a la guitarra. Això ha estat gràcies a aquestes paraules, ha estat gràcies a esperonar-me sempre i, per suposat, en els moments més complicats i més complexos d'aquesta carrera que els té i molts, per suposat, sempre allà. Sempre, 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 sempre. És molt dir sempre, eh? La paraula sempre... en les bones, en les dolentes, en els moments més fumuts, en els moments de més èxit, en els moments de més fracàs, d'aquesta carrera d'una persona coneguda que avui estàs a dalt, demà estàs a baix, en aquest Dragon Khan, tenir sempre, saps que sempre la teva mare és allà. Això, per més que jo faci la meva mare, no li podré tornar mai.
Acabes de fer una definició de mare que moltes sí. mares voldrien sentir-se.
Que la mare, Isabel... que ho deia el Diango, la cançó aquella de la mare.
Bueno, vostè té nebots, vostè, Isabel, no, per això?
Jo nebots, sí. Bueno. Sí, però bueno, de mare també en vaig tenir una, oi, clar.
Això és veritat, sí. Clar.
Escolta, Nina, jo volia fer una sorpresa, una cosa, a veure, jo, clar, com que el Xavier Cugat també el vaig conèixer, perquè, bueno, ell i jo vam tenir un petit afer abans que la
a
Rita...
Estava aquella època que estava a Las Vegas...
A Las Vegas, sí, allà que jo feia de crupier, feia,
fa tres setmanes. Em va dir que havia estat a Las Vegas, jo me'n recordo perfectament.
Escolti, no ho sé, quan, Nina, digue'm la data que vaig estar a Las Vegas, que ara no me'n recordo.
La teva, això devia ser el 57.
Ah, això, doncs bueno, sí, senyor Eduard, ja li dono la raó, però bueno, això que dèiem, ai senyor Eduard, de vegades em despista, és una mica pillo. Doncs abans que la Rita entrés en les nostres vides, perquè jo ja, bueno, ja ho sap que amb l'Orson també vam tenir una història i també aquella dona pel mig, però
que
bueno.
Fa 100 anys que va morir l'Orson ara.
Sí, és veritat, dies. fa 100 anys, sí. Doncs bueno, doncs com que el Xavier tocava molts temes cariocos que a mi m'agradaven molt, jo sé que vostè també el va conèixer, ell tenia aquella, bueno, va tenir moltes orquestres.
I tant.
Una la que més em va agradar era aquella, Xavier Cugat i sus gigolos. Aquesta. I ara escolta, Joan, sisplau, posa'm el bim bam bum, perquè jo ara el que voldria és fer-li un petit homenatge a la Nina, en aquests començaments, i ara per això he portat tots així. Ara els nostres radioientes no ho poden veure, però bueno, aquí ara doncs el que faríem és posar-nos això. I els...
una foto.
Mira, Nina, escolta, no, t'has de posar les carioques.
És que m'he de fer una foto. Jo m'ho he de posar, això.
Sí, home, sí, això sí. Després tenim les maraquetes, per anar fent... Ja pots pujar el volum, Això, un manguito...
Però jo això li queda molt bé, aquest turbant.
Bueno, això que turbante, si sap què passa, que falta la carcassa. He portat un turbant amb unes fruites tropicals per posar-nos, doncs, el turbante. Que sí, escolta'm. I ara el que podríem fer, doncs, és... acompanyar una mica aquesta música, no? Una mica... Vinga, Jaume, té. Aquesta
Jaume,
una maraqueta pel senyor Eduard i l'altra maraca per la Nina. Bueno, escolta, doncs res, jo que estic contenta, això. A veure què ritme. Ai, ara m'he quedat sense res.
Home, posa,
Ai, calli.
Això, el turbant, de Carmen Miranda.
Però ara això s'hauria d'aixecar a Carmen Miranda, oi? No sé si és de Carmen Miranda o de la fruitera de la plaça. Perquè,
Carmen Miranda, sí, perquè l'Evelyn no portava això. L'Evelyn no portava això.
Jo trobo que hauria de cantar alguna cosa damunt d'aquesta música, eh?
Sí, bim bam bum.
Vinga, va.
A veure... Bim bam bum, bim bam bum. Ai no, que ara no ve aquest tros. Ara ja s'acaba. Ah, espera. Óyelo, cántalo, siéntelo, vívelo, bim bam bum. Bim es el nuevo compás, es el ritmo sabroso de la cumbancha. Bueno, què li sembla? Escolti, creu que col·loco bé?
La veu? Està
ben col·locada.
No, parlant de col·locar, amb aquesta sorpresa que l'Isabel ens ha portat, que no ho sabíem, no ens ho esperàvem, a veure...
Que si no m'hagués deixat, per això no li he dit res.
Fins a dir si em coneix. Doncs fa el que vol, Diu això, però fa el que vol.
Com totes les dones.
Fa el que empeta,
com totes les dones.
Això, com ha de ser.
Jo no volia dir-ho perquè quedaria molt masclista, però no, la veritat. Abans dèiem que havia rebut un premi, precisament, el Premi Cambra de Terrassa.
Sí, Premi Cambra de Terrassa, 2015, sí.
Per la creació d'una nova empresa que és Nina Estudio.
Sí, és el Premi Cambra 2015 a la empresa de nova, creació, i en aquest cas és la Cambra de Terrassa que l'otorga i és, en fi, no? A mi em costa explicar aquestes coses amb paraules. Que te l'atorgui la cambra, de Terrassa, que és la cambra de tot aquest nucli, aquesta potència del Vallès, aquesta potència econòmica que és el Vallès. Que te l'atorgui perquè ets de nova creació i que això em fa pensar doncs, que finalment és un... un reconeixement i un... m'ho prenc com un gràcies per obrir en temps de crisi, perquè aquesta empresa obre en plena època de crisi, no? I, no sé, és una satisfacció molt gran que em costa molt expressar en paraules perquè no les trobo, bàsicament per això, no?
Explica una mica, Nina Studio, què és?
Nina Studio és un centre d'educació, d'entrenament i de rehabilitació de la veu, però també és un centre de pilates. És un dos en uno. La nostra raó de ser és la veu, però el pilates és el fonament, és la base del nostre projecte pedagògic. Per què? Perquè entrenem la veu de forma integral. Això vol dir que quan entrenem la veu, integrem el cos. I com ho fem? Ho fem a partir del mètode Pilates, ho fem a partir dels exercicis del mètode Pilates. I per què? Doncs perquè fa 13 anys vaig descobrir el mètode Pilates i vaig experimentar en el meu propi cos que no només tenia uns beneficis a nivell corporal, sinó que començava a fer coses amb la veu que fins aleshores no havia pogut fer. I vaig començar a observar altres cossos i treballar amb altres cossos i em vaig adonar que com més fort i flexible està el teu cos i per tant més alineat, més eficaç resulta la teva veu.
Doncs aquí, en l'estudi en aquest moment, tenim dos deixebles de la Nina. Jaume Pla i Pladevall, que és l'actor en aquest moment en actiu més gran de Catalunya. Dic més gran i no dic més vell, Jaume.
També,
que
també.
Consti. I la Gisela Figueres.
A veure, sí.
Bueno. A veure, quina experiència, Jaume, quina experiència en tens tu?
Bé, jo vaig saber que la Nina feia aquestes classes molt abans que vingués aquí, deu fer més de dos anys.
Dos anys, sí.
Més de dos anys. Perquè vaig descobrir en una revista professional que havia donat classes de pilates combinades amb la veu, per actors. I això va passar desapercebut, només va ser pel gremi, no? Aleshores vaig intentar veure aquesta noia, la Nina, si les continua donant aquestes classes. I no va haver-hi manera, no trobava enlloc, vaig inclús a l'associació d'actors professionals que van organitzar.
Clar, perquè aleshores el centre que tenia era privat i no estava com ara obert al públic.
Però no sabien donar cap referència. Només bé sabia que havia anat molt bé. Bé, al final la vaig localitzar, vaig provar i sé que estaves al teu estudi Mirasol.
A Foresta.
A la Foresta, sí. Sempre em confongo.
A Foresta.
A la Foresta, doncs. I bé, doncs
sempre em confons perquè jo visc a la Foresta i sempre dius que estic a Valloreig.
És veritat. I bé, aleshores em vaig posar en contacte amb ella, finalment, i m'hi vaig apuntar. I d'ençà d'aleshores, doncs mira, inclús jo em sembla que parlàvem amb ella i deia, home, escolta, amb les classes que dones i amb el nivell que té això, que jo m'agrada moltíssim, hauries de venir a Sant Cugat, perquè allà hi ha un públic actiu, real, important. Allà pots captar un públic molt... Perquè, esclar, agafava el tren, pujava a una costa amb una carretera sense asfaltar, era més complicat, no? I al final, doncs, vas estar molts mesos buscant el local.
Bueno, és que obrint en estudi ha estat un procés molt llarg, és que
molt
jo
llarg,
porto 10 anys desenvolupant el projecte pedagògic i 2 anys i mig, que de fet és el temps aquest que tu estàs parlant, 2 anys i mig entre buscar local, entre desenvolupar el projecte, el pla de negoci, vull dir que no, clar, no es fa d'avui per demà això, no?
No, el que passa que jo...
Ja m'ho he viscut tot el procés.
I tant. No, jo ho faig perquè... M'interessa molt el tema de la veu, esclar, en quant continuo encara estant en actiu, quan em contracten, esclar, i penso que la veu és importantíssima.
Però Jaume, als 87 anys has descobert una cosa nova?
Sempre.
Ho has descobert?
Sempre descobreixo coses noves.
Sembla
això
fantàstic.
És el que em dóna vida i activitat, sempre. Però precisament això m'interessa i m'importa molt perquè avui, aquest matí, escoltava una personalitat molt important del món de la cultura, de la meva edat, I tenia veu d'avi, tremola la veu, clar, perquè nota si era un avi, no? I a mi també se'm nota, clar, però la veu per color, per harmònics, i si fas aquests exercicis, doncs, a part que intento mantenir-me físicament, no posar aquestes panxes enormes que agafem els avis, però a més la veu se manté. No és com la quan tenia jove i feia galants, però considero que no tinc veu d'avi encara.
Val a dir que en Jaume ve al centre a fer només pilates, eh? Ell fa un entrenament corporal, que són 55 minuts de només pilates, eh? I a vegades hi ha persones que venen específicament a treballar la veu i en aquest entrenament vocal hi posem exercicis de pilates. Aleshores, en Jaume, per exemple, va començar a treballar amb les màquines, que porten un sistema de molles, i aquelles molles se suposa que les has de poder dominar tu. Quan en Jaume va començar, aquelles molles anaven boges. I ara hauríeu de veure com controla les molles. Vull dir, és impressionant i és impactant i, no sé, per mi, bueno, ell ja ho sap, jo estic...
I tant.
No hi ha entreu, perill, entreu no, amb les màquines no hi ha perill.
No hi ha perill, no, són molt, no, molt segures.
Ara seria Gisela. Ara, que entri la Gisela, explica tu la teva experiència.
Home, no, a veure, la meva experiència és curteta, res, perquè jo vaig anar durant un mes, un mes
un
i mig,
jo,
sí, vaig fer com un intensiu justament per amb la Isabel, per preparar, doncs, aquest nivell de... Bueno, per preparar per la Isabel i jo preparar-nos juntes, i vam anar totes dues, diguem-ho així. I no, em va anar molt bé, la veritat.
I l'Isabel estava d'acord?
Home, i tant, jo sempre anem juntes a tot arreu, sí. No,
vostè,
però...
Vostè s'apunta a tot.
Jo em bombardeu, home, apunto, no, però em va anar molt bé, fèiem una cosa allò del nyic-nyic-nyic, que veu que va bé això, per col·locar aquí.
Ah,
cap?
Sí?
Home, és que jo la meva veu, què es pensa? Jo l'he de treballar, aquesta veu.
Esclar.
I més recitant poesia i tot això.
És veritat. Clar, quan recita allà els casals dels avis, clar, necessita...
Sí, no, però és veritat
projectar,
que...
projectar la veu,
i
també.
I projectar, sí. Sí, perquè això costa d'aguantar, eh?
Ah, és molt exigent. No ho sembla, no? Quan estàs a fora i veus un actor i veus que està allà dalt i ho fa tot tan fàcil, però és molt difícil. És molt complex, no? És el que dèiem abans, no? És una acció essencialment motriu i entren en... Hi ha molts sistemes de l'organisme que entren en funcionament, i aleshores quan et ve una persona i et diu escolta, és que em quedo sense aire, o és que porto mitja hora parlant i noto que la veu no em respon, és que aleshores tu has de veure aquell conjunt, aquell cos, i veure aquells sistemes, quin dels sistemes no està o prou activat o establint la sinergia que ha d'establir, no? Perquè tota la maquinària funcioni... La veu és com un cotxe, és igual, no? És les rodes, el motor, l'embrague, tot, no? I aleshores has de veure, no? Has d'obrir el motor i veure quina peça no està, doncs, funcionant adequadament o al màxim rendiment, no? Però en el cas d'ella, vaja, ella té un instrument fantàstic i
no, aquí... La veritat és que sí que això sí que puc dir, que fins i tot fent això, una sessió més intensiva que vam fer amb la Nina, que sí que vaig notar una evolució, o sigui, realment és una cosa que, com una gimnàsia, no?
Vull dir, totalment. Vas,
totalment. I la pràctica, doncs, és el que et fa estar ben fort, ben això, ben preparat, com un atleta, no?
Clar.
I és el que et permet aguantar una cursa de fons llarga i vull dir que sí, que és necessari.
O sigui, que tenim dos alumnes contents... Tu continues, Jaume,
i tant, sí,
la Gisela de tant en tant potser farà algun tipus de cosa. I tu, Nina, estàs contenta de la reacció que has tingut, de la resposta
molt,
que hi ha hagut?
Molt, perquè tenim una feina molt bonica, que és vetllar per la salut corporal i vocal de les persones, i això és molt agraït. Quan tu entra una persona i et ve amb un dolor i surt sense aquell dolor, crec que no hi ha millor cosa en el món que et pugui passar.
I veus aquella cara d'agraïment,
sí, eh? D'agraïment. Venen, per si hi ha molt de patiment, amb l'esquena, hi ha molts dolors d'esquena, perquè tenim feines cada cop més a moltes hores d'ordinador, moltes hores asseguts. El cos no es va dissenyar per estar assegut en una cadira o en un sofà. El cos està dissenyat per moure's. I, de fet, el moviment sana, el moviment cura. El moviment és allò que cura, ni els medicaments, i home, els medicaments deuen fer la seva part, però el moviment és el que sana i el que cura. Aleshores, clar, tenim gent amb molt de dolor i amb molt de patiment, i aleshores veure que tu pots aportar aquest granet de sorra perquè millori la qualitat de vida de les persones, això és meravellós.
Doncs Nina, jo penso que la visita teva aquí al programa Molta Comèdia ens ha curat una mica.
Ai, mira que bé.
Ens ha curat una mica, estem molt contents que hagis
moltes
vingut.
Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
Perquè penso que el que hem fet ha sigut parlar de la vida, i no pas només d'un fet artístic, estrictament, I a més penso que tot el que he explicat del Nina Studio, efectivament, de com dius, moviment, ha d'haver-hi moviment. Sí. No ens quedem asseguts.
Sí.
Moltes gràcies per haver vingut, ho agraeixo molt. Jaume, no cal dir-ho, ens anem veient, nosaltres anem veient constantment. I Isabel, a veure un moment, sí. Gisela, Isabel...
No, la Gisela se n'ha anat ja.
Ha marxat,
tenia ja. Un càsting.
Tenia un càsting.
Sí.
Molt bé, doncs, Isabel, continuem aquí.
Continuem, a veure.
Perquè estem
sí,
a punt,
sí.
Ens queda molts pocs minuts.
Bueno, hi ha alguna cosa farem.
Algú direm.
Algú farem.
Vinga, adeu.
Per mi és molt clar, no sé per què. Sempre estic perdent el control. El meu cor és ben ple de foc. Els teus ulls els puc sentir ben endins. Jo no puc oblidar així com així. Mamma mia, ja hi tornem a ser. Ai, ai, com puc resistir-ho? Mamma mia, t'ho diré un cop més. Ai, ai, no saps com t'estimo. Ves que estic enyorant-te, ves que tu vas anar-te. Mai, mai, la vull perdre un altre cop, mamma mia, ara ho entenc tot. Mai, mai, la vull perdre un altre cop. Ben enfadat i aturat, el que vas fer-me tu? No recordo quins cops ens hem trobat vençuts. I quan dius prou, un i altre cop, potser no vols, sempre tornes al mateix lloc. Saps que el meu cor no és tan fort. Els teus ulls els puc sentir ben endins. Jo no puc oblidar així com així. Tornem a ser, ai, ai, com puc resistir-ho? Mamma mia, t'ho diré un cop més. Ai, ai, no saps com t'estimo. I és que estic enyorant-te, des que tu vas anar-te. Mai, mai, no et vull perdre un altre cop. Mamma mia, potser si et digués.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Mira, ai, és que s'estan acomiadant. Tenim aquí encara. Ara. La, la, la. A veure si se'n van ballant la conga. Ai, senyor Eduard. Adeu, 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 estimats convidats, adeu. La porta, ai, s'han deixat la porta oberta. Bueno, escolta, no passa res, és igual, així ens senten a tot arreu, xorrai. Escolti, senyor Eduard, ai, quina il·lusió m'ha fet tenir la Nina aquí. Oi, feia dies que no la veia. Tot i que avui el que pensava és que justament que venia ella, ara ha marxat, però sí. Bueno, no passa res, perquè jo el que volia repassar, res, molt ràpid, no, molt ràpid, tot i que, bueno... Quan diu? 4 minuts per acabar el programa, ai senyor, bueno, doncs escolti, no sé si 10 anys els podré resumir en 4 minuts, però bueno, jo volia explicar una mica això que va fer aquesta, la Nina, quan va fer de directora de l'operació del reality,
sí.
De l'OT, OT, se'n recorda de l'OT?
I tant, no me'n recordo.
Però escolti, d'aquells que van treure la rifa abans de la primera tongada,
aquest El Bifal i tots aquests.
Que a partir d'aquest moment ja estaven llançats. Jo, per exemple, abans que continuï, més un incís, sí, és que sí, ara hem posat el Mamma Mia,
sí,
i no hem comentat amb ella que el Mamma Mia, a partir del mes d'octubre, començarà el Tívoli altra vegada, 3 mesos del Tívoli, amb la Nina altra vegada.
Ai, quina il·lusió, sí, perquè, escolti, no l'he vista encara.
Doncs ja ho
fa. Ai, quina il·lusió, doncs miri, tornarà, i portaré la meva neta, la, sí, Guida, que està la neboda. La Guida, que
estarà,
hi vol
contenta,
anar, no hi ha anat, ai, quina il·lusió, bueno, perfecte, doncs la tornarem a veure. Molts musicals havia fet la Nina,
I tant.
Bueno, i farà, i fa, vaja. I doncs escolti, aquests justament, aquests violins que van sortir de l'Operació Triunfo, molts han continuat, xordes musicals, perquè s'han pogut, doncs, buscar la vida allà als musicals. Se'n recorda d'aquell el Naïm Thomas?
Sí.
Aquest era molt músic, eh?
Sí.
Aquest, per cert, aquest era de Premià. Deien, ah, sí? Que era de Canàries, però no, era de Premià.
Era de Premià. Ha, sí, fet moltes coses, aquest noi.
Ah, clar, fa moltes de compositor. Sí. Feia d'Aladín, sí, en un musical, era, sí, el protagonista.
Sí, sí.
I després aquell que era català, també, de Vilassar, no sé què passa amb el Maresme, l'Operació Triunfo, l'Àlex. Aquest va fer un grup, Te Quiero Más, o no sé com, Fórmula Abierta, no sé com es deien.
Fórmula Abierta.
Mítics, són aquests. Sí. Ui, oh, no. Una canció del verano d'aquelles. Mira, aquesta és la Geno. Que tampoc no... Ai, sí.
Ara.
Arriba, veus, és la típica... Mira, vaig a tocar les congas aquestes que tinc aquí. Doncs aquest... Mira, això! Quan diu?
2 minuts, diu.
2 minuts, ai, senyor. Bueno, escolti. Doncs res, escolti, tots aquests van anar fent coses. Aquest va fer també un programa amb els lunis, amb aquells dos telenyecos. Bueno, jo l'únic que volia dir... Ja pots treure, Joan, aquesta música, que és una mica tabaladora. Jo l'únic que volia dir és que, a veure, la Nina i tots aquests pobres van aguantar la valoració d'aquell jurat, que se'n recorda. Se'n recorda del Risto.
Vale, por favor, silencio.
Mira.
Es que nada.
Ja ve.
Vaya telita de gala, ¿eh?
¡Oh, señor!
Vaya palita de gala.
Vaya telita, ha dit. Vulguem dir que no vol, que era un nyap la gala.
Yo esta noche casi rebautizaría el programa y lo llamaría El Diario de Jesús.
El Diario, pero oye, no sé que no.
¿Cómo es posible?
Pues no sé, que no deixava títere con cabeza, que te'l Risto, una mica de compassió.
Pues a pesar de todo, me gusta tu libro.
Després aquí va començar a carregar contra els professors.
Bueno,
un dia...
Vamos a ver,
escoltem-lo una mica, vol escoltar?
La verdad que no entiendo por qué Operación Triunfo ha caído en tanto desprestigio y tanta crítica, porque al fin y al cabo los temas...
Escolta, una cosa que va dir, que, però tenia algunes coses que deia que tenia raó. Amb una que deia Lorena, que va guanyar, un concurs, aquesta va guanyar la segona o la tercera edició,
no se sap,
perquè és aquesta, ja com si l'hagués vist, vull dir, jo la vaig veure, però és com si no l'hagués vist, perquè ja ningú sap on és ni què fa. Doncs en aquesta el Risto aquest li va dir, diu, i això té raó, diu, eres como un consolador, perfecta en la ejecución, fría en el sentimiento. Fixi's vostè quin coneixement més profund. Mai més ben dit. D'aquest aparato. Bueno, escolti, doncs res, un altre dia ja en parlarem.
Digui,
però què farem aquest cap de setmana? Hi ha alguna cosa a l'agenda?
Aquest cap de setmana hi ha el pícnic aquí al costat del mateix del monestir.
Ai, el que fan.
Música, balla lliure.
El jazz, el funky, totes aquelles coses. Molt bé.
I després tenim a Vall d'Oreig, la casa de Bernarda Alba, pel grup Espiral.
Caramba.
A les 7 de la tarda del diumenge.
Oh, Déu-n'hi-do, un Lorca,
sí, senyor.
Això m'agrada.
I nosaltres ja veurem el que farem.
Nosaltres,
la setmana que ve tindrem una gran convidada, també premiada.
Caramba, és que tu aquí no paren, a mi que premien a tothom menys a mi, senyor Duart, Ai, senyor. Bueno, escolti, doncs res, marxem. Ja parlarem la setmana que ve. Adeu.
Adeu.
Gonna be me, believe me, you will be the loser, that's right.